Bueno, al llarg de la programació d'avui us estem parlant d'aquest accident a Rodalies Renfe que va succeir ahir. Una persona ha mort i 5 més van resultar ferits greus després de l'accident d'aquest tren de la R4 de Rodalies entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia aquest dimarts, com dèiem, a la nit, a causa del despreniment d'un mur de contenció davant la via. Hem de dir que el SEM va haver d'atendre unes 40 persones. Ara s'està investigant si el mur va caure abans i el tren hi va xocar o bé si va cedir just quan passava el comboi i li va caure al damunt. L'impacte ha provocat la mort d'un maquinista en pràctiques d'uns 28 anys en família a Sevilla, segons ens van informar els Mossos d'Esquadra. La cabina, juntament amb el maquinista, que era el titular, hi havia 3 més en formació, un dels quals, recordem, és la víctima mortal. Avui en volem parlar de tot aquest desgavell, de tot això que està passant amb el Joan Carles Salmerón, que és el director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. Joan Carles, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, per dir alguna cosa.
Efectivament, si poguessin definir el que està passant ahir, abans d'ahir i avui a Catalunya, com ho definiries?
Per començar, primer de tot, el pèsam perquè tots els que treballem al món del ferrocarril, tots els que som ferroviaris, avui és una altra jornada tràgica a Catalunya. Creiem que això s'ha d'acabar, però sobretot també és un dia molt i molt trist per tots nosaltres i tenim una afectació molt i molt greu. I a continuació, responent a la teva pregunta, sí, hem de prendre mesures perquè per molt que després de dècades i dècades de manca d'inversions a la xarxa ferroviària catalana, per molt que fa 3-4 anys que s'han començat a invertir grans quantitats de diners, és necessari exigir que aquestes inversions segueixin, que totes les inversions que estan reflectides al Pla de Rodalies tirin endavant i que la xarxa de Rodalies es posi al dia per evitar accidents com aquests. Sí.
És obvi que hi ha aquesta vulnerabilitat de la infraestructura.
Sí, a més, no només amb les manques d'inversions que s'han començat a solucionar amb els últims anys, sinó que amb l'accident de Gelida queda demostrat en que tenim una nova afectació i un nou problema al nostre país, i és que una infraestructura crítica tan important com la ferroviària, com la mobilitat a casa nostra, es veu molt afectada, molt i molt afectada, per les conseqüències del canvi climàtic. A dia d'avui el canvi climàtic ens afecta d'una manera cada cop més freqüent i queda molt clar com hem d'establir plans de contingència i plans de defensa d'aquestes infraestructures estratègiques pel país, i és que hem de defendre-les d'aquestes afectacions que cada cop són més freqüents. Tots recordem el temporal Glòria i temporals anteriors, i abans aquests temporals passaven d'una manera molt més distanciada i en canvi ara són cada cop més freqüents.
Joan Carles, l'altre dia amb l'accident, per dir accident, però va ser una catàstrofe, el que va passar a Còrdoba, parlaves i deies tu també que és un accident molt estrany.
Sí, ens hem de mantenir i hem de separar les dues coses. A dia d'avui, l'accident de Gelida, totes les hipòtesis, tenim hipòtesis clares, queda confirmar-les, però tenim hipòtesis molt clares, i totes les investigacions van en una mateixa direcció, tot queda bastant confirmat que ha sigut l'afectació per culpa del temporal i el trencament del mur de l'autopista, i en canvi l'accident de Còrdoba el podem qualificar com un accident molt i molt estrany encara a dia d'avui, quan ja han passat més de 2 dies de l'accident, i és que és un accident que encara no tenim una hipòtesi clara sobre la taula. I això hem de deixar treballar, hem d'evitar especulacions i hem de deixar treballar els tècnics, però aquest seria el titular. Sí, és un accident molt estrany perquè a aquestes alçades encara no tenim una via d'investigació clara.
Entens que la gent avui, quan s'ha llevat al dematí, s'ha trobat amb poca informació? No sabíem que no hi hauria circulació de trens de Rodalies ni de regionals i que hi hagi aquesta una mica una por al cos. Ja sabem que s'està fent perquè s'estan revisant totes les vies, però
sí.
Anem tard.
Tenim dues parts. Per un costat, la xarxa ferroviària de Rodalies es va aturar des d'ahir a última hora de la nit per esperar fins que no es facin tots els viatges d'inspecció, que no hi hagi més incidències, perquè hem de pensar que a part dels dos descarrilaments teníem una quinzena d'incidències per culpa del temporal. I es va decidir aturar, juntament amb els maquinistes, que són els que estan a peu de via, amb les diferents administracions, amb la diferent càrrega política, es va decidir aturar tota la xarxa ferroviària, una mesura de molta contundència, però per evitar que hi haguessin més incidents i més descarrilaments. En aquests moments s'estan fent els diferents maquinistes que, com us comentava, estan a peu de via, estan fent marxes en blanc, estan inspeccionant totes les línies i quan considerin, juntament amb les administracions, que aquesta xarxa ferroviària torna a ser segura, es reprendrà el servei. És veritat que l'afectació hem intentat comunicar-ho de totes les maneres possibles amb la col·laboració vostra de tots els mitjans de comunicació, però és veritat que una infraestructura tan crítica com és la ferroviària, per al conjunt de la societat, igual que passa amb l'educació o amb la sanitat. És veritat que quan té una fallada, com va passar amb l'apagada elèctrica, quan té una fallada és veritat que l'afectació és molt gran.
No s'ha de tenir por.
Gens. A dia d'avui, el transport ferroviari segueix sent el transport més segur, molt equiparable al transport aeri, i a molta, molta diferència, és molt més perillós als altres tipus de transport terrestre, i hem de seguir transmetent el missatge a la població que viatjar amb un ferrocarril és molt i molt segur.
El que no deu ser tan segur és el que està passant a les vies d'alta velocitat. T'ho dic perquè ja s'ha dit que Adif limita temporalment a 160 km la velocitat dels trens entre Barcelona i Madrid. Alguna cosa està passant greu, no?
Hi ha una part que és curar-se de més problemes després de l'accident de Córdoba. Els problemes de desgast de materials amb les vibracions a la línia d'alta velocitat de Madrid-Barcelona que han comportat gràcies a aquests maquinistes que estan a peu de via i que han fet tots els avisos, s'ha decidit limitar la velocitat i s'han de solucionar aquest problema també el més aviat possible. Que hem de deixar clar que, per exemple, l'accident de Córdoba no té res a veure amb que el tren vibrés tant que se sortís de la via. Això és impossible. No és per un excés de vibracions. Però les vibracions sí que és un problema de desgast de materials que s'ha d'evitar i, sobretot, fins i tot des de la part de DIF, hauríem de trobar una manera més coherent de comunicar-ho perquè sí que hem trobat una mica d'eficiència amb l'hora de comunicar-ho i hem de clarificar la població què està passant, com se soluciona i que no hi ha cap problema de seguretat, sí.
Joan Carles, estem parlant que Espanya és el segon país en quilòmetres de línia ferroviària a tot el món, però no som la segona economia mundial, no? En el cas de la baixada de velocitat, estem parlant d'una demostració que aquesta càrrega de quilòmetres l'arrosseguem amb totes les conseqüències.
Sí, exacte. Com bé deies, som el segon país del món amb xarxa d'alta velocitat, només després de Xina i a diferència d'altres països, i no som, evidentment, la segona economia del món. En les últimes dècades hem construït una xarxa d'alta velocitat molt per sobre de les nostres possibilitats i molt ben mantinguda i amb molts bons nivells de seguretat. Però això a nivell pressupostari, a nivell econòmic, ens costarà molt i molt pels nostres fills i els nostres nets.
O sigui, estem exportant l'AVE a la Meca i aquí no ho estem fent pas bé.
Sí, sobretot perquè si tinguéssim els diners suficients per fer créixer una xarxa megalòmana no hi hauria cap problema. Però estem fent una xarxa molt per sobre les nostres possibilitats econòmiques. I fins a dia d'avui i d'ara en endavant estic segur que també té tots els condicionants de seguretat necessaris. Però hauríem d'haver-nos dedicat més recursos a invertir en el transport de quotidià, en el transport de regionals, en el transport de rodalies, o fins i tot en el transport que es diu ara del concepte de l'Espanya vaciada, i no tant en unes línies que van d'una ciutat a una altra però no cobreixen cap territori.
Uh-huh. Amb totes les obres que s'estan fent ara mateix a Renfe pel tema del corredor del Mediterrani, estem patint molts usuaris d'aquestes línies per on passarà moltes obres, no? Molt moviment de terra. Això provoca, òbviament, els retards, estem ja acostumats, dia sí i dia també. El fet que passin tants trens per les mateixes vies i que ara hi hagin trens que, a banda de passar rodalies, llarga distància, passin ara mercaderies, això suposa una sobrecàrrega més encara per aquestes vies.
No, el corredor mediterrani és una peça essencial per al nostre futur. Hem de deixar veure aquestes llargues cues de camions que col·lapsen totes les autopistes i a dia d'avui, com passa a la resta d'Europa, el transport civilitzat de mercaderies és un transport per ferrocarril, on hi ha parts que conviuen amb la xarxa de rodalies i parts que no. El que sí que hem d'exigir com a societat és dues parts. Una, posar-nos a nivell ferroviari a la resta d'Europa, on les mercaderies circulen tant per línies de rodalies com, sobretot, per línies pròpies, i en el cas català, concretament, hem d'exigir que aquest corredor mediterrani s'acabi i s'acabi en totes les condicions. No només amb els accessos als ports, amb la implantació d'aquest ample europeu, sinó també amb la futura construcció de dobles plataformes específiques per rodalies i mercaderies.
Uh-huh. Vull fer-te una última pregunta, perquè hi ha molta gent que es pregunta a l'accident ahir a Gelida. Parlem d'aquest despreniment del mur, un mur del que molta gent ha parlat de que sembla ser que no estava ben del terra, no? Que estava una mica no molt ben construït. La meva pregunta és, quan hi ha un despreniment, el maquinista rep algun tipus d'alerta de que hi ha algun obstacle a la via o en aquest cas no va donar temps perquè va ser just quan va caure?
Hem d'esperar que els tècnics que ja estan investigant aquest accident ens resolguin si va ser just al passat, just va caure quan passava el tren o havia caigut pocs segons abans. Tot i així, cada cop més línies hi ha algunes que sí, algunes que no. En aquell tram concret ara no ho puc especificar-vos, però hi ha algunes línies que sí que tenen detectors d'objectes, de caiguda d'objectes, que especificarien si aquest mur va caure o no. Tot i així, a dia d'avui, Adif té un molt bon catàleg d'infraestructures que és important mantenir al dia, on surten reflectits tots aquests talussos, totes aquestes trinxeres i on es fan inspeccions periòdiques. Hem de veure també si totes aquestes inspeccions periòdiques ja van reflectir algun problema o no amb aquest talut en concret, amb aquest mur en concret.
Un dia dur, portem uns dies molt durs, parlàvem de Còrdoba, tot el nostre condol a les famílies, als accidentats, i ara parlem d'aquí, de casa nostra, Catalunya, amb aquestes vies paralitzades. Esperem que aquestes inspeccions diguin que tot funciona bé, que retorna un altre cop el servei a funcionar. I avui hem volgut parlar amb tu, Joan Carles Almeno, que és el director de Terminus, que és el centre d'estudis del transport i experta en ferrocarrils. Gràcies, Joan Carles.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.